Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Montse Manent. L'Ajuntament de l'Escala reduirà el cànon i allargarà les concessions dels serveis de temporada. Són mesures que tenen l'objectiu de minimitzar els efectes de la Covid-19. Núria Esponellà guanya el Premi Prudenci Bertrana amb Ànima de Tramuntana. L'escriptora assegura que aquest premi és un reconeixement al gran esforç fet per escriure aquest llibre. El CER disposa des de fa uns dies d'una cadira elevadora per accedir a les diferents sales interiors de l'edifici. Una de les seccions que més ús en farà serà la del jiu-jitsu adaptat. El jugador xinès Chi Weiye continuarà un any més amb el club tenis taula CER L'Escala. El club està molt content amb aquesta renovació perquè es pensaven que un equip de superior categoria acabaria emportant-se'l. Ye va ser un dels millors jugadors de la superdivisió masculina el curs passat. I la previsió meteorològica, temps típic d'estiu amb la novetat d'alguns bancs de boira a mar i xafogó marcada tots els dies. Ara us deixem amb la segona hora del FAR i després l'informatiu local i el punt de les 7, el Notícies en xarxa, amb l'Ali Giner, una servidora, i Juanjo López, del control tècnic. Gràcies per escoltar-nos. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Després d'un temps de desconnexió amb l'exterior, cal deixar-se portar per l'emoció de reviure tot allò que tant hem trobat a faltar. El primer bany de l'any, el primer petó vora el mar, la primera abraçada a mitjanit. Te'n recordes? Vine a viure les noves primeres vegades a l'Escala. Mar d'Empúries.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Vas que endins per un caminet jo anava. Quan tot un plegat a terra una fulla bramava. Vaig preguntar-li, ai, noieta, què t'has fet? Respongué-me tossat el peu mentre es passejava.
FAR, amb Josep Maria Cano.
Ja hi tornem a ser, ja tornem a estar aquí amb tots vosaltres. Una abraçada, nois, companys, vinga! Que bé, última hora de programa. Bueno, no estem contents perquè sigui l'última hora de programa. A nosaltres ens agradaria que el programa durés molt més i que estiguéssim ja... Si fos per nosaltres, no faríem cap de setmana, també us ho dic. És a dir, estaríem aquí... No, Valverde, recull els ulls de terra, que se t'han caigut de tant obrir-los. S'ha fet uns ulls així... Pum, s'ha caigut. No, però, escolteu, nosaltres aquí estaríem sempre a tope, Sempre disposats a compartir amb vosaltres i a explicar-vos històries. Són com... Volem ser la banda sonora de la vostra vida. Per cert, estava llegint ara, mentre sentíem les notícies, que el govern de la ciutat de Barcelona, que encapçala l'alcaldessa i abans activista social Ada Colau, es segueix negant-se a negociar amb el Port de Barcelona i el Museu Hermitage un conveni per al projecte de la nova bocana del, del port. La proposta, bueno, els partits que formen part de l'Ajuntament de Barcelona, que són Barcelona en Comú i el PSC, han votat en contra d'una proposició de Barcelona pel canvi que demanava negociar-ho amb la brevetat més gran i que defensava la conformitat del consistori al projecte del museu. La proposta d'aquesta s'ha acabat tombant amb l'abstenció d'Esquerra Republicana i el grup de Manel Valls ha obtingut el suport de Junts per Catalunya, Ciutadans i el Partit Popular. Suport insuficient, per tant. Així doncs que l'Hermitage segueix complicat, bueno, segueix com estava, aquests segueixen tancats en banda i veurem finalment si s'acaba instal·lant o no aquest, aquest museu a la ciutat de Barcelona. Són algunes de les qüestions que ens porten l'actualitat del dia, un dia que mira el cap de setmana amb, amb ganes d'esbarjo, amb un temps que encara no podem explicar. Recordeu que des de la passada hora us estem preguntant si voleu que obrim la secció al destemps o no l'obrim. Tenim un empat tècnic entre els companys del programa, ja en la meitat que diu que sí, la meitat que diu que no. Hi ha dos pols aquí clarament confrontats i la responsabilitat de la decisió queda en mans vostres. Com ho podeu decidir? Doncs enviant-nos missatges al Twitter o al Facebook. Tal com surt aquí ara mateix a la pantalla, els que ens esteu veient, doncs enviant preguntes i opinions a Twitter, a Facebook o al YouTube de Ràdio Arenys. I els que ens esteu escoltant, el mateix, agafeu el telèfon mòbil o el terminal portàtil o la tablet o l'ordinador de torre i escriviu al Twitter o al Facebook, l'obriu i pum pum ens envieu el missatge, nosaltres el rebrem i a partir d'aquí veurem si obrim o no aquesta nova secció que alguns tenim moltes ganes de fer realitat. Jo no vull condicionar-vos a la vostra decisió, però alguns tenim moltes ganes de que ser realitat, que és el destemps. Fins aquí.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Y los viernes viajamos a Galicia, bueno, de hecho viajamos en general a todo el estado, porque hablar con Basilio Otero es hablar con el principal representante de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, para eso, por eso su, su presidente. Basilio, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Cano, buenas tardes, aquí andamos, otro día más.
Otro día más, otra semana más, y que muchas vengan, ¿eh? Y que,
correcto.
Y que muchas vengan.
Eso es.
Oye, esta semana hablábamos del, del MAP en clave catalana, en clave de Cataluña, pero no es, es, hemos de ser de que no solo en Cataluña, sino en todo el Mediterráneo afecta esta, esta decisión, este, bueno, este control, ¿no? Esta reducción de días. Y por lo que me cuentan y por lo que vimos el otro día, se puede liar gorda, muy gorda.
Sí. Incomprensiblemente, además, porque desde el minuto uno estamos intentando convencer a nuestro ministerio, a nuestra Secretaría General de Pesca, para sentarse a hablar, y a pesar de que la, la comunicación es fluida, no sé si es porque hablo rápido o porque no se quiere entender, no hay forma no de llegar a consenso, sino yo siempre peleo porque se siente no solamente con los representantes nacionales, sino con los representantes de cada una de las comunidades autónomas, que yo siempre defiendo que nadie mejor que el que sufre la normativa para defenderla, y no estamos teniendo mucha suerte. Hoy hemos tenido una convocatoria para el miércoles de la semana que viene, en la que sí que están convocados algunos actores de algunas comunidades autónomas, y esperemos que sea un punto de partida y un frenazo antes de que se líe gorda, como tú dices, porque si no se va a liar, no gorda, muy gorda.
Por lo que me decía el otro día Antonio Marzoa, ahí puede ser que haya empresas, puede ser que haya embarcaciones que ya prácticamente no puedan salir con lo que, por lo que queda de año, si se hace el reparto como se está haciendo o como se prevé que se puede hacer, o como se está anunciando que se hará estos próximos días.
Correcto. Va a haber muchas empresas que, a pesar de tener parada por COVID, pues no van a poder salir porque tienen 100 o 100 y pocos días. A pesar de que una de las luchas que tenemos es porque el gobierno nuestro quiera convencer a Bruselas de que la parada por COVID es una parada. Es decir, si el barco ha parado independientemente del motivo por el que ha parado. Si las paradas son para reducir esfuerzo pesquero, si el barco está parado, independientemente del motivo de la parada, está reduciendo esfuerzo pesquero. Y eso España dice que, como ha sido por COVID, Europa no lo va a admitir. Y bueno, ir a una negociación con tinte ya derrotista, mal vamos.
Yo soy como un poco pardillo en estas cosas, ¿no? Pero a mí hay cosas que me sorprenden de toda esta historia. Lo primero es que esto del MAP no es nuevo. Es decir, se sabe desde hace un montón de tiempo, por no hablar de años. Por tanto, lo primero que me cuesta entender es que lleguemos a 1 de enero y no se haya hecho el reparto. Es decir, que cada empresa, cada pescador, independientemente de lo que pase durante el año, ya me cuesta mucho entender que con el dinero que nos cuesta el Ministerio del señor Planas y con la de técnicos buenos y profesionales que tiene y los funcionarios abnegados en el trabajo con los que cuentan, lleguemos a 1 de enero y no hayan sido capaces todavía de decidir o de hacer el reparto. O de por lo menos anunciarlo. Esa es la primera. Y la segunda, lo que tú decías, es decir, si un señor para. Es decir, si se trata de que ese señor no pesque, pues no pesca. Ya está. Ha parado porque ha cogido gripe, porque ha cogido el COVID, porque ese día quería irse de vacaciones con la familia, yo qué sé. Pero ha parado. Por tanto, no pesca. Y ese es el objetivo. Y me cuesta mucho entenderlo. Yo te digo, yo soy muy pardillo, pero me cuesta ver estas cosas.
Somos igual de pardillos, sinceramente. A mí, yo tampoco lo entiendo. Desde ya hace más de un año, bastante más de un año, estamos con el tema del MAP del Mediterráneo y, sorprendentemente, la consejería, el ministerio, la Secretaría General de Pesca nos ha convocado a muy pocas reuniones. Consecuencia de eso es que hemos estado muy atrasados en las negociaciones. Los pocos contactos que hemos tenido prácticamente no nos han hecho caso, y cuando hemos tenido contacto, como no nos han hecho caso, pues han seguido las de Villariego. Al final, después de insistir, requete insistir, y implorar y casi suplicar, nos han mandado los días hace nada, cuando teníamos que tener los días antes del 1 de enero, como tú dices, este año, porque esta norma es de aplicación desde el 1 de enero, y nos ha costado muchísimo. Ahora estamos teniendo problemas con los días. La Secretaría ha reconocido que hay problemas con los días, que se han equivocado en algunos cálculos. Es cierto que el cálculo de días no es como nosotros creíamos en un principio que era, porque, claro, nosotros calculábamos el máximo de días en el periodo de referencia, en el año que más trabajáramos, a eso lo sacábamos el 10%, y a nadie le salía, porque es que esa no es la fórmula. Nos han explicado la fórmula, nos la han escrito, la hemos entendido, y aún así que decimos, bien, yo entiendo que el cálculo que yo hacía estaba mal, yo entiendo que el cálculo que hay que hacer es un porcentaje dentro del máximo de todos los máximos de todos los barcos, y ese porcentaje aplicarlo, el porcentaje de mis días aplicarlo en el número máximo de días que nos da Europa, que siempre es inferior al máximo de los máximos, evidentemente. Pues dígame usted cuál es el máximo de los máximos en cada uno de los tramos de eslora para que yo compruebe si eso es cierto. Eso se lo hemos pedido a la Secretaría, además con un razonamiento súper definido, y la Secretaría siempre nos decía que no, que el que quisiera saber su porcentaje, que se lo preguntara a la Secretaría. Entonces yo me sorprendió, porque yo le dije, a ver, Baleares, Cataluña, la Interfederativa Valenciana, la Andaluza, Cepesca y la Federación Nacional, yo te pido que le mandes los días a 6 entidades, y tú me estás diciendo que prefieres que te lo pidan 577 barcos, que son los que hay en el Mediterráneo. No lo entiendo. Entonces, con este razonamiento que te estoy diciendo, pues igual que esto ha sido toda la negociación, ¿no? Es incomprensible.
Es evidente que, vaya, a mí me parece ver que evidentemente no hay voluntad de arreglar, ni de consensuar, ni de ni de redirigir nada. Hablabas tú de la actitud con la que van. Bueno, pues si no ves claro que... O sea, si ni vas con optimismo a negociar a Europa, a intentarles hacerles ver que esto del COVID también fue una parada, que es fácil de ver, ¿eh? Yo creo que... Luego podemos decidir que se acepte o que no se acepte, pero yo creo que es fácil de ver. Si se trata de que estos tíos no pesquen, estos tíos no han pescado. Por tanto, ya lo han parado. Bien, pues si no vas con optimismo a esto, difícilmente va a cambiar mucho la cosa. Déjame ponerme en el escenario negativo por un momento, ¿eh? Pero si no cambia la cosa, ¿qué, Basilio?
Si no cambia la cosa, lo decíamos al principio, se va a liar muy gorda. Yo ya he parado dos intentos de revuelta en la flota en el Mediterráneo en estas últimas semanas, pidiendo tiempo para seguir negociando. El problema es que yo ya tengo muy pocos argumentos para decirle a la flota que no proteste. Vamos a dar una como buena gente del mundo, no voy a decir de fe, porque, en fin, del mundo, no tenemos dos mejillas. Yo siempre digo que tengo cuatro, dos arriba y dos abajo, que utilizaba mi madre de pequeño. Y vamos a poner otra mejilla, me da igual cuál escoja, y vamos a dar otra oportunidad el miércoles de la semana que viene. Pero, eso sí, llamando a la prudencia y a que las oportunidades se nos están acabando y tenemos que dar una salida ya. Nos pasa en Castellón, han descubierto una tontería más, han descubierto un caladero de gamba roja, sí. y como no tienen históricos, no pueden pescarla. Pero usted sabe, señor legislador, lo que a mí me cuesta decirle a mis marineros que sé dónde hay pescado y no lo puedo ir a pescar. Es que es incomprensible, es inconcebible. Además, con otra particularidad, ¿no? Esta medida no es solamente para España. El mar del Mediterráneo es España, Francia e Italia. Francia e Italia no tienen problema ninguno. El problema todo es España. Entonces, no lo entendemos.
Vale.
Es que no lo entendemos. Entonces, no. Sí, así. Esa reacción que tú has tenido ahora la tenemos nosotros muchas veces con la Secretaría. Está inmovilista. Es como hablar con la pared. Mira, yo siempre estoy en. Estos son bolas de cristal antiguas.
Sí. Sí,
que,
¿lo veo?
Sé que se utilizaban antes.
Sí.
Pues es como hablar como una bola de cristal.
Oye, pues...
Le resbala.
Vamos a ver si el fin de semana y los primeros días de la semana que viene obran el milagro. En todo caso, estamos en contacto y crucemos los dedos para el próximo miércoles.
Correcto.
Basilio, muchísimas gracias y gracias por la paciencia. Que vaya muy bien.
A vosotros. No nos queda otro más que tener paciencia. La gente del mar lo merece más toda la paciencia y más.
Hay que hacer lo que sea para salvarlo. Gracias. Correcto. Hasta ahora. Un abrazo.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Doncs avui fa un any que s'iniciava l'incendi més important que s'ha registrat a Catalunya després dels de l'Empordà del 2012. S'iniciava el terme municipal de la Torre de l'Espanyol i ràpidament s'extenia a municipis com Vinera d'Ebre, La Palma d'Ebre, Flix, Maials, Llardecans, Bovera i la Granadella. En total hi van participar 350 bombers de la Generalitat i 260 efectius de la unitat militar d'emergències. L'incendi es va perimetrar 3 dies més tard, el 29 de juny, i es va controlar el 30 i es va extingir el 7 de juliol. És un incendi del qual se'n va parlar molt en el moment i se n'ha de seguir parlant, perquè més enllà de les altes temperatures, més enllà de les circumstàncies climàtiques i meteorològiques, hi ha un element social, socioeconòmic al voltant que van facilitar, no pas el seu inici, però sí la seva propagació. I és la desertització, l'abandonament dels camps, és la minva de veïns de moltes d'aquestes poblacions. D'alguna manera reflecteix la situació en la qual es troba el món agrícola del nostre país, en concret i més particularment al món agrícola de les Terres de l'Ebre. Un any més tard volem parlar ja no només d'això, sinó també de l'origen, de les conseqüències, de la feina que s'ha fet i de totes les qüestions que pengen d'aquesta realitat. És per això que avui volem saludar el Roger Heredia, que és portaveu de l'entitat Rebrotem. Roger, molt bona tarda i benvingut. Com estàs?
Hola, bona tarda. Un plaer estar amb vosaltres, compartir aquesta estona.
Jo explicava una mica, posava quatre dades, i llegia tot un context socioeconòmic que ajuden també a explicar el per què. No, l'origen, va ser la gallinassa, no? O almenys això és el que es va dir en aquell moment, i crec que encara ho està, no hi ha sentència ni allò, ni informe en ferm judicialment parlant, però sí que és veritat que va afectar a moltíssims camps de conreu que havien estat abandonats.
Bé, jo crec que la millor manera de resumir-ho és que l'incendi va posar de manifest una cosa que coneixem perfectament, no? Quin model de país volem amb el sector primari? Jo crec que la teva introducció ha estat molt correcta. Aquí patim un desplegament evident. La regressió dels camps de conreus és una evidència. L'avanç de la massa forestal és una evidència. I, per tant, l'incendi que va afectar més de 5.000 hectàrees, mil de les quals eren productives, jo penso que el que ens ha de portar a reflexionar és que hem de posar en valor el sector primari. Que hem de pensar quin model volem el país de la pagesia i la ramaderia. I per tant, insisteixo, jo penso que aquest debat urgeix i l'hem de fer tots plegats. Jo penso que vivim en un entorn idíl·lic, que és el de les Terres de l'Ebre, però també, per diferència, el Segrià i les Garrigues. També és una evidència que vivim en un terreny que a l'estiu fa moltíssima calor i la sequedat també és molt alta, i a l'hivern, doncs, les temperatures són molt baixes i la humitat és molt alta. Aquí patem, som un terreny de boires, no? Sí. La pagesia està avançant per ell, està en urgència. Cada vegada hi ha menys pagesos, cada vegada és més difícil que aquella gent que vol viure de la terra, que estima la terra, però sobretot que té projecte, que té il·lusió i que vol viure amb dignitat, no ho pot fer. Per tant, jo penso que hem de promoure aquest consum del quilòmetre zero, que hem de promoure el consum de proximitat, que la qualitat del producte el tenim aquí a les Terres de l'Ebre, que tenim una qualitat d'un oli excel·lent, que tenim uns cítrics excel·lents, que tenim unes cireres, uns préssecs brutals, i per tant jo penso que tots plegats hem de reflexionar si volem continuar vivint del que la terra ens dona o no. I és així de senzill, és molt dur dir-ho, però és que estem en perill. I insisteixo, ara mateix el pagès no pot viure amb dignitat, i si ho ha de fer, ha de dedicar moltíssimes hores. Jo penso que hem de buscar l'equilibri. Hem de tindre un debat d'urgència, i jo penso que la reflexió que es faig en veu alta és que si tots ens arremanguem, si les administracions locals i també de la Generalitat, si els sindicats agraris i si també les entitats del sector ho fem tots plegats, tenim aquest debat profund, ho aconseguirem. Només depèn de nosaltres, però insisteixo, l'urgència hi és, i un any després encara és més evident.
Faig una part, perquè ara em lliga molt bé amb el que parlàvem abans amb el Liotero, que és de la Federació de Cofradies de Pescadors. És que el sector primari, al nostre país, tothom se'l posa a la boca, és a dir, tothom, de les administracions, tothom parla de la importància dels nostres pagesos, els nostres agricultors, els nostres pagesos, els nostres agricultors, els nostres pescadors, i tal i pasqual, però a l'hora de la veritat, quan es tracta d'arremangar-se, quan es tracta d'ajudar-los, no hi ha manera. Parles amb qui parlis del sector primari, pescadors, pagesos, agricultors, ramaders, tothom diu, no, és que estem abandonats de la mà de Déu, no hi ha... Tothom parla de nosaltres, però ningú fa res realment útil per recuperar la nostra existència.
Bé, doncs nosaltres fem un balanç com a Rebrotem, no? Nosaltres sí que sabem que les ajudes de la Generalitat, des del Departament de Treball, des del Departament d'Agricultura, doncs s'ha posat ajudes al damunt de la taula, també s'ha obert una línia a nivell espanyol, però totes aquestes ajudes ven a pal·liar, podem dir, les conseqüències del foc. Jo, quan estàvem reflexionant sobre quin model de país, jo penso que aquest debat l'hem de tindre en profunditat, no? Igual que a nivell de la Unió Europea es destinen milions d'euros que només se'n van destinats als latifundistes, i aquí no en veiem ni un, jo penso que hem de ser conscients de l'urgència d'aquest sector, no? I la nostra entitat, el nostre projecte, Rebrotem, doncs també, dintre de les seves idees pel futur d'aquest país, doncs amb una d'aquestes vol pensar de quin model de país volem, no? I vol destinar una mica dels seus diners que ha aconseguit, d'aquesta solidaritat econòmica que ha vingut de tot el país, per pensar en un projecte que pugui tindre una incidència en el futur. Què vull dir amb això? Encara no sabem quin projecte serà, però el que tenim molt clar és que l'hem de trobar, i aquest projecte ha de servir, insisteixo, perquè aquests pagesos que posen la seva il·lusió, que posen els seus projectes, que estimen la terra tal com els nostres avis ho van fer, puguin veure amb dignitat, perquè una cosa és evident: tenim la qualitat del producte. Insisteixo, les Terres de l'Ebre és una marca mundial, no només de nivell de turisme, sinó de la seva qualitat de producte. Per tant, hem de fer que aquesta teoria que sabem tots pugui arribar al mercat. Jo insisteixo, és molt més fàcil del que ens pensem. Hem de trobar unes polítiques que ens permetin que la gent, quan vagi al mercat, aposti pel producte nostre. Aposti pel producte de quilòmetre zero. Aposti pel producte de proximitat de les Terres de l'Ebre. Aquesta és la millor manera de poder ajudar amb aquests pagesos. Aquesta és la millor manera per ajudar el sector primari. Per tant, la teoria hi és. Ara hem de trobar els mecanismes, hem de trobar l'arquitectura per fer una realitat. I per tant, rebotem, doncs, si vols, després en parlem extensament de tot el que hem fet i el que tenim pendent, però vol apostar també per aquest debat profund, intentar posar el sector primari en cara de judici.
Perquè gent que vulgui ser pagesa, n'hi ha, que aquesta seria l'altra opció. És a dir, no, bueno, per moltes ganes que hi posem, és que no hi ha gent que vulgui. No, pel que hem vist i pel que coneixeu, hi ha gent que vol dedicar-se a la pagesia, vol quedar-se a viure a casa seva i vol viure de la terra.
Evidentment, però per poder viure de la terra, insisteixo, per poder viure en dignitat, necessitem un conjunt d'infraestructures, un teixit al territori que ara mateix no hi és. No? És a dir, jo penso que urgeix que tinguem un eix de l'Ebre desdoblat, val? Urgeix que tinguem una connectivitat ferroviària potent, urgeix que tinguem unes infraestructures tecnològiques i els 2.0 potents, que ara mateix doncs, no hi són. No? Jo entenc que s'ha d'escoltar més els alcaldes i alcaldesses d'aquest territori. Els alcaldes i les alcaldesses són els que tenen el coneixement real dels problemes del territori i també el coneixement suficient per saber què s'ha de fer en aquest territori per ser competitiu. Per tant, en un costat tenim la gent que vol ser pagesa, la gent que aposta el territori, però que si no tenim, que això no va acompanyant d'unes infraestructures potents, d'un model del sector primari potent que aposti per la qualitat, no ens sortirem. Per tant, insisteixo, hi ha gent que vol apostar per aquest territori, ho hem vist amb la Covid-19, sí. Hem vist que podem treballar des dels municipis, que podem frenar la despoblació, que podem ser competitius, però això no serà possible si no arriba un paquet de mesures, en tots els sentits, insisteixo, a nivell de 2.0, a nivell d'infraestructures, a nivell d'apostar per la qualitat del producte, que ara mateix el que estan fent tu, jo i els oients és posar un debat. Per tant, volem fets reals, sabem que l'administració està compromesa i que els demanem és que en els pròxims anys, perquè això sabem que revertir el que causa d'aquest foc tardarà anys, potser més d'una dècada. Ahir mateix vaig passejar per aquestes muntanyes i veiem com el sotabosc va creixent, també perquè ha hagut una gran pluja aquesta primavera i el que cal fer que arribin aquestes polítiques. No? Jo insisteixo, la gent del territori estem conscienciats, però sols no podem. Urgeix aquest debat i sobretot que escoltin amb aquests alcaldes i alcaldesses que són, insisteixo, és que tenim projecte i coneixements reals del territori.
Doncs deixa'm saludar amb una persona que ens està escoltant, és la presidenta del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre i alcaldessa de Vinebre, és la senyora la Gemma Karim. Gemma, molt bona tarda i benvinguda.
Hola, molt bona tarda.
Escoltàvem ara en Roger i deia, vostès saben perfectament el que cal, el que es necessita com a alcaldessa i com a presidenta del Consell Comarcal, per tant d'aquesta unió de municipis. Per què no arriben aquests ajuts o què es pot fer perquè arribin?
Bueno, com deia el Roger, no és feina d'un dia. Ell és també molt conscient de lo que hem estat treballant durant aquest any. S'han creat també espais de reflexió i de debat. Estem en un grup on hi ha diversa gent d'aquí del sector social de la comarca per la reactivació de la comarca i nosaltres, inclús abans de que passés el fatídic incendi, des del Consell Comarcal en aquest cas, estàvem treballant ja moltíssim en aquest sector agroalimentari i al costat dels nostres productors, o sigui, hem fet treballs de al costat dels viticultors, al costat de la fruita dolça i al costat del món de l'oli. Tot això, després de l'incendi, va ser que va captivar també l'atenció del govern del país, del govern de la Generalitat, i se'ns va incloure en un programa que tenen, que és País Viu. Aleshores, els hi vam donar ja tots els nostres projectes, perquè els nostres projectes van per el mateix que deia el Roger, que l'he estat escoltant, per fer de la ruralitat un valor. Nosaltres vivim aquí perquè volem, perquè ens hem guanyat la vida i penso que és un mèrit, perquè anar a fer fortuna lluny és més fàcil que pogués mantindre viu en aquest medi rural. I som una gent convençuda de que això pot tirar endavant, de que això té un potencial i que només fa falta que ens escoltin. Però, clar, som el 10% de la població. Aleshores, això és el nostre problema. Els nostres vots també són un 10%. Tot això ho vam exposar directament a Palau de la Generalitat. Els hi vam presentar, ens van dir que ens inclourien en aquest programa de País Viu, que no feia res més que recollir totes les nostres feines que ja teníem mig fetes, no? I les nostres reivindicacions, perquè com també deia el Roger, hi ha coses que nosaltres no les podem decidir. Si despleguem la fibra o no la despleguem, això no ho podem decidir. Nosaltres ja ens busquem la vida. Tots els nostres pobles estem connectats perquè han hagut empreses d'aquí del territori que ens han ajudat a fer-ho, però la troncal no passa. No passa perquè, bueno, no devem ser tan importants, però vull dir, nosaltres, en el cas de la Ribera d'Ebre, som un referent a nivell de Catalunya, d'Espanya i d'Europa en el coworking rural. Això sense fibra, doncs imagineu vosaltres el que seríem si tinguéssim fibra. Viure al medi rural és un valor i la gent que, a més, vol treballar a la terra ja ha de poder viure. I abans sentia que li preguntaves al Roger si encara hi ha gent jove que hi vol treballar. Hi ha gent jove que vol treballar, que fan uns bons productes i molt tristament l'altre dia un pagès d'aquí de la nostra zona me deia que volia ampliar els seus camps perquè tot i en això doncs, la gent amplia els seus negocis i ara a sobre de tota la tragèdia era doncs, que la gent està pensant-se si volen destinar que el seu camp vagi a mans de plaques fotovoltaiques o vagi per engrandir la pagesia. Aleshores, ja estem treballant i penso que entre tots, entre la societat representada aquí molt de la gran feina que s'ha fet des de Rebrotem i al costat de tots els que som la veu que podem portar als llocs de decisió, no? Que som els polítics de poble, dic jo, no? Perquè molts alcaldes diuen que jo no sóc polític, i tant que ho som polítics, però, tots som polítics, no?
Presidenta, però on està el topall? És a dir, on està... On està el TAP, per entendre'ns? El TAP el tenim...
No, pues ha de ser una aposta de país. A veure, nosaltres no podem canviar, com deia Roger, no podem canviar que se li doni un valor a la pagesia, perquè la consellera ja d'Agricultura, els dies que estava per aquí, ja ho deia ben clar, deia la llei dels espais agraris, què més voldria, quina dotació pressupostària té Agricultura i quina té qualsevol altre departament. És que ja comencem per aquí. Del valor que se li dona, tu quan fas un pressupost en un ajuntament, l'ajuntament que aposta per l'esport, veuràs el pressupost que li dediqui. El que indústria, veuràs el pressupost que li dediqui. Pues aquí mirem el pressupost que hi ha per l'agricultura. Comparat a d'altres coses, és minse. Aleshores, això és una aposta de país, perquè si el país vol donar valor en això, se li donarà, però... la fe és com tot. Hi havia un capellà al meu poble que deia... que la fe se nota quan toca la butxaca, no? I en això també les paraules i les decisions són quan toquen a la butxaca.
Però hi ha elements... Roger, si vols dir alguna, estem tots, eh? Volia fer una pregunta, però no sé si vols fer algun apunt del que hem parlat fins ara.
No puc estar més d'acord. Jo conec perfectament el treball que han fet els alcaldes i alcaldes valentes, no després de l'incendi, sinó també durant de l'incendi, que van estar al peu del canyó al centre de cobrament, que van lluitar pels seus veïns i pel seu territori, i jo només ho he de posar en valor perquè els conec i ho he viscut i són gent que aposta pel territori, que lluita pel territori i que sí que són polítics. I sort d'ells, que pensen i treballen per tirar endavant aquest país, aquest territori, que com deia molt bé la Gemma Carim, són poca gent, però són valents i volem apostar per continuar vivint al poble, no? Mentre tant arribin a aquest nou model de país, nosaltres, des de Rebotem, humilment, hem pogut aconseguir més de 130.000 euros. Estem molt contents de que tota la gent d'aquest país hagi portat diners per ajudar al territori, que 112.112 aniran destinats als pagesos afectats per tornar a fer productius aquests terrenys, que el termini s'acabi el 28 de juny, diumenge vinent, per enviar les sol·licituds, que la gent ho faci, perquè són diners que aniran directament de manera transparent i transversal als afectats, i que la resta de diners els destinarem a tots aquells projectes que puguin vindre de tot arreu per intentar tirar endavant això. No? Jo penso que hem de ser conscients de que els que som d'aquí, els que som de Vinebre, la Torre de Flix, de la Palma, de... mos estimem la terra, els nostres avis i els nostres iaios mos la van ensenyar a estimar, i que per encara que siguem pocs no volem renunciar a aquest territori. Per tant, qui ha de ser conscient són, és el país. Com deia molt la Gemma, no depèn dels departaments i les conselleries. És un tema de país, que si realment ens creiem el sector primari i la seva qualitat d'aquestes Terres de l'Ebre, hi hem d'invertir. És així de senzill, és molt fàcil dir-ho, però molt difícil fer realitat. Per tant, jo penso que hem de ser persistents i que ens hem d'arromangar, insisteixo, ho he dit abans, no? Que depèn de nosaltres, que ens hem d'escoltar, que ens hem d'estimar, que ens hem d'ajudar, perquè hem de tirar endavant aquest sector primari, perquè no pot ser que ens vingui la fruita de fora a preus rebentats, que la gent la compri, però que no sàpiguin ni la traçabilitat ni els pesticides que porti. Nosaltres sí que ho sabem. Hem de posar en qualitat dels petits productors, de la qualitat del producte, i canviar el model de consum. Si som capaços de fer això, aconseguirem tirar endavant el territori.
És evident que, no, és evident que hi ha d'haver un canvi de paradigma. També és evident que hi ha d'haver un algú que arriba d'administracions superiors i que doni en valor al producte de proximitat. És a dir, jo no, conceptualment no entenc per què ha de tributar igual un producte que feu a la Ribera d'Ebre que un producte que ve de l'altra punta de món, no? I en canvi tributa igual. I no hauria de ser així si realment ens creiem que s'ha d'ajudar al sector primari. Però hi ha elements que tu posaves damunt de la taula i que jo crec que són molt interessants perquè, evidentment, que no ajuden directament al pagès, però sí ajuden directament a que la gent es quedi a la zona rural, no? Per exemple, el que dèiem, una fibra, una connexió a internet, una banda que permeti doncs tenir una certa velocitat i que permeti que les empreses s'hi puguin instal·lar i fer determinades operacions sense que se't vagi penjar l'internet cada 2x3, per exemple. Que això no sé si depèn de la Generalitat, del Govern de Madrid o de Telefònica, que segurament dependrà de Telefònica, no. però que se li ha dit.
No.
O carreteres que no es glacin o que no es facin malbé cada vegada que doncs, hi ha un aiguat i el riu doncs, sobreseeix, no? com ha passat en algun lloc. És a dir, comunicacions que siguin doncs, fluïdes, centres educatius repartits de manera estratègica pel territori i que facin que no hagis d'anar-te'n molt lluny perquè el nano vagi a l'institut, no? I entenem que la universitat és una altra cosa, perquè vagi a l'institut. Això sí que potser són qüestions que també serien interessants que es contemplessin.
Se contempla tot. I jo penso en amics que tinc que viuen a ciutat, que a base del treball i tot, el medi rural s'està bé. Estem aquí a la Ribera, estem en una hora de Tarragona, en una hora de Reus, en una hora de Lleida, en una hora de Tortosa, per les coses que no tenim. Però aquí pots anar al metge, tens ara, després de la pandèmia, tenim els serveis més reduïts, però això tothom que ho vulgui entendre ho pot entendre. Però tenim les escoles de poble, jo les poso com el pilar fonamental de cada poble, el poble que és capaç de cuidar la seva escola, apostar per la seva escola, i nosaltres ho fem. Apostar per l'escola vol dir, també se veu el pressupost, és el que dèiem, no? I penso que la voluntat, o sigui, jo penso que el que es perd la gent de no saber el que és viure aquí, o sigui, la majoria de gent, si aquesta pandèmia hagués durat una mica més, i ja veurem si després de la pandèmia com s'acabarà tot això, doncs els que van viure al medi rural ho vam tindre molt més bé, va estar demostrat que la massificació no porta enlloc a res. Mm-hmm. Aleshores, aquí, ara, també, dit de la feina que fem, que deia el Roger, pensa que la setmana que ve, el dia 2, ve el conseller de Polítiques Digitals, i aquí, a les Terres de l'Ebre, concretament, a la Ribera, serem, si tot surt com cal, serem un referent en el desplegament de 5G al medi rural. Vull dir, per investigació, per Coebre Lab, per el laboratori que ja portem fent, perquè portem molts anys picant pedra, però tenim molt bons professionals. És el que te parlava del coworking, això ens ha valgut ser seu de la Mobile aquí al territori. Uh-huh. I vull dir, és molta feina, però nosaltres tot el que fem, com deia Roger, ens costa 3 vegades, no, fer-ho, perquè aquí en un poble dels nostres se fa qualsevol cosa i pensa que tots hi hem d'estar abolcats en aquella cosa, cosa que a ciutat hi passes per davant i si vols entres i si no vols no hi entres, no?
Diguem, Roger, endavant.
No, no, només apuntar això. Nosaltres volem un model de món rural, com deia la Gemma, no? En aquest sentit, no? Que siguem pioners amb la vida rural, en aquest sentit, amb la seva qualitat i amb les seves infraestructures. No, el que no volem és el que s'ha fet sovint en aquest país, no? Que mirar les Terres de l'Ebre sempre, i si em perdoneu, com la boca de Catalunya.
Sí, sí.
Jo penso que aquest model que han tingut certs polítics de construir evacuadors com el de Tivissa o recentment a Ribera de l'Ebre, o també apostar per una... Jo aposto per les energies renovables, no? Però no podem apostar per una massificació eòlica només pensant en la Terra Alta o la Ribera d'Ebre, no? O la massificació de plaques fotovoltaiques, eh? Insisteixo, apostem per les energies renovables, però Catalunya té un gran territori, un gran terreny, i sovint s'ha mirat a les Terres de l'Ebre per instal·lar aquells projectes, i faig un parèntesis, es va instal·lar uns molins de vent a ple patrimoni d'espais de la Batalla de l'Ebre, que jo no entenc qui ho va fer, com va tindre la vergonya de fer-ho, carregant-se tota la part patrimonial de la Batalla de l'Ebre. Què vull dir amb això? Que hem d'apostar per aquest model de qualitat, del món rural, de ser pioners punters amb el desplegament 2.0 del món rural i no per aquestes macroinfraestructures que ens deixen instal·lades per dècades aquí. Jo penso que no és el model de territori que volem pel futur del nostre país.
Aquesta setmana precisament parlàvem aquí al programa de l'Agència de la Natura, que compta molta gent que no n'acaba de veure bé, precisament per la visió centralista que en principi es tem que pugui tenir del país i que lliga una mica, o que explicaria una mica això que apuntaves ara tu, Roger, no? De qui se li va acudir posar en plens espais de, doncs, probablement algú que tenia un mapa aeri però que no havia trepitjat mai el territori, i això ha passat amb diverses indrets, amb diverses instal·lacions de diferents equipaments, no? Percebo que el que es vol és que s'escolti el territori, és a dir, que se'l tingui present, no que se li facin promeses, no és que se li regalin coses, sinó que se'l tingui present quan es decideixen les coses. No? Interpreto que
exactament
va per aquí,
és això, sí, sí, és a la representació que hi ha, doncs, el que no s'ha d'estar d'acord. Val a dir i també que aquí a la Ribera d'Ebre tenim el que és el grup Natura Freixe, per exemple, que ells ho veuen, el desplegament d'aquesta agència com la salvació, podem dir, perquè ells porten molts anys patint, que no estan a l'aixopluc de ningú, i en aquesta agència poden trobar l'aixopluc i se podria dur a terme el projecte que ells, bueno, i la Ribera d'Ebre també voldria, que és el desplegament de totes les zones humides d'aquí, del costat del riu, no? Però la por que hi ha és aquesta, que sigui un lloc una altra vegada burocratitzat, com passa en l'ACA, i que més que donar suport sigui una sèrie d'impediments. O sigui, aquesta és la por que té, perquè la representació territorial és molt poca. I que sigui un lloc per destinar càrrecs, és el que parlem sempre. És aquesta la por que se té d'aquesta agència.
Avui fa un any de l'incendi. Jo tinc un amic que viu en el medi rural i que fa un temps em va fer un exercici que em va deixar molt sorprès i del qual n'he après molt, i que es va ser agafar els titulars d'incendis de l'any 94, del 94, aquells grossos que hi va haver al Bages i al Solsonès. I em va dir, mira, veus? I el 98 es van repetir, i el 2000 es van tornar a repetir, i el 2012 es van tornar a repetir, i els mateixos titulars, les mateixes promeses, les mateixes reflexions, les mateixes coses s'anaven produint en tots els grans incendis que havia hagut a Catalunya. El temor que tinc és que això encara no haguem estat capaços de trencar-ho. És a dir, que aquells titulars que hi havia ara fa un any, no?, sobre l'incendi de la Ribera d'Ebre, doncs siguin els mateixos que els de l'any 98 i siguin els mateixos que tindrem, esperem que no, però malauradament s'hi passa, d'aquí uns quants anys. I el que sempre em pregunto és com ens ho fem per trencar-ho, això.
Roger. Jo estic segur que des de la Generalitat s'està apostant, ho hem vist, les polítiques que han fet fins ara al post-incendi de la Ribera d'Ebre, s'està apostant per la prevenció, per la neteja d'aquests boscos. Jo penso que és fonamental, però hi ha una cosa amb la que no podem lluitar, no? I el Marc Castellà ho explicava molt bé, no? Estem al davant d'una modalitat de macroincendis a nivell d'Europa, no? A nivell mundial, no? És a dir, s'estan donant unes condicions climàtiques, unes condicions de concentracions baixes d'humitat, que va passar a Portugal també, no? No fa tants anys, ja van morir moltes persones. Per tant, la realitat és aquesta, que vivim en un clima que fa molta cosa l'estiu, que tenim una gran massa forestal, no? I que i jo crec que hem de impulsar les polítiques per fer-ne front, però a la vegada hi ha una realitat important al país que és aquesta, no? Com afrontem els macroincendis que vindran en un futur, i penso que seria un gran debat per poder parlar, però és una realitat que penso que hem d'assumir també.
Deixa'm acomiadar a la presidenta del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre. Gemma, no sé si vol fer algun apunt més.
No, que referent a lo que deia Roger, sí, com a anècdota, el Marc Castellnou, 15 dies abans de l'incendi, estava fent una conferència aquí a Vinebre, un poble que tenim poc terme, i aleshores tenim poc bosc i tenim poc de tot, i el poc que tenim se'ns va cremar molt. Però i ens estava explicant això que deia Roger, que tal com estava totes les coincidències que hi havia de la baixa humitat, de la calor tan forta, del canvi climàtic, això preveia macrograns incendis, i ens va parlar de l'hipotètic, del possible futur incendi, i això va passar al cap de 15 dies. I ell sempre deia el mateix que ens van dir a la nit mateixa que va començar l'incendi, era que es van haver de sacrificar aquestes hectàrees, que finalment van ser 6.000 i escaig, sí, i parlàvem de 8.000 aquella mateixa nit per salvar 20.000 si marxava cap al front del Montsant. O sigui, si l'incendi de l'any passat, malgrat tot, contents de que no s'hagués cobrat cap vida humana, penso que això en la manera que va anar tot és una cosa del camp d'estar contents, i tant de bo hagi servit per evitar aquest incendi més gran i més, encara més desastrós.
Gemma, li agraeixo molt que ens hagi atès. Aprofitin els que estem compromesos amb el món rural, amb el sector primari, aprofitin-nos i establim enllaços de comunicació i de visualització de totes aquestes reivindicacions, que en són moltes i, evidentment, molt importants, que tenen des d'aquí, des de la Ribera d'Ebre. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès, presidenta i alcaldessa, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
A reveure, molt bona tarda. Roger, bé, vull dir que està molt bé que la gent aporti diners. Em agrada molt això dels 112.112 euros als pagesos. Ara ja porteu 130.000, vull dir que això segueix endavant. Estaria molt bé que els ajuts i les asseguradores paguessin també on time, igual que cobren on time, estaria bé que paguessin també on time i, per tant, fossin igual de rigorosos cobrant que pagant. I en aquest sentit, també content de veure que la gent s'implica. És a dir, que potser no ens impliquem el que cal en la compra de productes, que això és una feina que hem de fer i que els mitjans hi tenim un paper fonamental en aquesta qüestió, sinó que a l'hora d'ajudar també la gent, d'alguna manera, hi posa el seu granet de sorra, no?
És així, no? Nosaltres, aquesta iniciativa va sortir davant de la impotència del foc. Jo recordo que no podíem fer res, les flames avançaven, estaven cremant tot, i tu no podies fer res per ajudar els bombers, no? Jo penso que la gent m'ho ha dit molt bé. La previsió que feien de l'incendi és que podia arribar a les 20.000 hectàrees. Per sort, va haver un canvi a una de les nits que d'humitat i temperatura i van poder revertir i que fossin 6.000 i no 20.000, no? Estem davant d'aquest repte. Ara bé, la gent del territori, i per diferència, la gent d'aquest país pot fer per ajudar també, no? És a dir, amb aquesta campanya que fem nosaltres de Rebrotem es van aconseguir doncs aquests diners amb l'ajuda de la gent, perquè són diners de la gent del país destinats a la gent afectada. Per tant, això és el més important. El bonic que és ajudar-nos entre nosaltres, ajudar un company que té un problema i que des de la llunyania o des de la proximitat ser empàtics i dir, escolta, jo vaig ajudar perquè confio en aquesta gent, perquè crec que és important recuperar i mantenir el sector primari del país, perquè hem de posar en valor aquest, insisteixo, i totes les coses estic dient el mateix, no? Cal visitar les Terres de l'Ebre, que com tu deies molt bé, a vegades ens deixem portar per mapes, no? I mirem els mapes, cal trepitjar el terreny, cal veure la riquesa que tenim aquí, i una vegada veiem el que tinguem, serem conscients del bonic que és aquest riu Ebre que travessa totes les Terres de l'Ebre, de la biodiversitat, la reserva que tenim aquí a les Terres de l'Ebre, i ser conscients que tenim un patrimoni que a vegades no cal agafar un avió per anar a l'altra punta del món, que cal trepitjar el país,
que
tenim un país divers i ric, des de dalt de la punta dels Pirineus fins a baix a les cases d'Alcanar, que és el patrimoni mundial de la nostra terra. Per tant, treballem plegats, estiguem la terra, i si ho fem d'aquesta manera i transmetrem aquests valors als nostres fills, ja estic segur que tindrem moltes generacions que podrem estimar aquest territori tal com ho fem nosaltres i els nostres avis.
Roger, ha estat un plaer parlar amb tu i de veritat ens hem amarat d'aquest missatge que esperem que no només ens amari nosaltres, sinó que amari la gent que ens escolta i que a partir d'ara ens faci canviar la manera de relacionar-nos amb el territori. Saps que tens aquí un altaveu, sempre que ho necessitem. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé i felicitats a la gent de Rebrotem.
Gràcies a vosaltres, un plaer i sempre a la vostra disposició. Bona tarda.
Fins la propera. És en Roger Heredia, portaveu de Rebrotem, així de clar, i no cal posar-hi més en aquest missatge.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
I abans d'arribar al final del programa ens anem... De fet, ens quedem a les Terres de l'Ebre per seguir parlant de sector primari, en aquest cas de peix i pescadors. Judit.
Doncs sí, perquè ara anem a conèixer el preu del peix de la mà de Josep Molina, el patró major de la Confraria de Pescadors de l'Ampolla.
Josep, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs, Josep? Passes
bé, home, de setmana, més que bé. Bon temps i fi de setmana, imagina't.
Com ha anat la subhasta aquesta setmana? I les captures, com han anat?
Sí, bueno, home, tenim poques barques ara aquí a l'Ampolla en actiu, perquè estem en el paro biològic aquest, m'entens? Uh-huh. Comencem el dia 1, no sé si és dissabte o què és, bueno, el dia 1 comencen després de 2 mesos d'haver estat parades pel paro biològic. El resto de barques que van a pescar, doncs, la meitat, no, menys de la meitat van al peix i l'altra que queden van al cranc. Mira, bé, d'aquí i d'allà la qüestió, com diuen els vells, que a l'olla es posa algo.
Què és el que més esteu pescant de moment amb aquestes barques d'arts més petites, en aquest cas, ja que l'arrossegament...
Sí, no, ara és la temporada del llangustí i com fa bon temps i això, doncs surten llangustis que durant l'any se n'agafa algun, però ara pues se n'agafen en quantitat, els 2 barques que hi van, me solen agafar 20, 30, 40 quilos de llagostins. Bé, és la temporada, home.
Temporada d'alguna altra espècie que puguem anar a comprar fresc?
Home, fresc, totes les espècies se poden comprar fresques que surten del dia, i a veure, el que està més estimat també en aquests moments és el llenguado de sorra, que és el llenguado de la costa, està molt estimat i surt bé de preu. Home, surt bé de preu, però sobre 20, 24 euros, entens? De 20 a 24, lo llenguado de sorra, que es diu, que és molt bo. L'altre també és bo, eh? No diguem això, però ara és el temps d'este, i surt bé.
I una...
Llavors, digues.
No, que una altra cosa que també esteu pescant bastant és el cranc blau, no? Que cada dia surten les barques.
El cranc blau, pues, ha sigut una d'allò que va arribar aquí no sé d'on, qui el va invitar, mos mitjava als pescadors, la xarxa i els pescadors, se ho mitjava tot. Però vam trobar la fórmula de que, en fi, d'anar-los capturant i buscar preu, perquè, clar, si pesques algo que no té preu, doncs no té cap sentit. I sí, ha tingut pujades i baixades, però s'aguanta un preu d'entre 3,50 i 4 euros quilo, bueno, i vam fer el jornal, la gent.
Escolta'm, mira, precisament del cranc blau pensava l'altre dia tot això del Covid que ens ha tingut a tots tancats a casa i que per tant ha reduït la pressió sobre determinades espècies. Pensava com hi ha anat això el cranc blau, és a dir, que això en aquesta bèstia li deu haver anat de meravella, no?
No, home, lo pescàvem igual.
Lo pescàvem igual, molt bé.
Si no, les barques de pesca van ser requerides, bueno, la pròpia administració ens va demanar que havíem d'anar a pescar per ser, si diria, a portar el peix per al dia a dia de les gent, perquè si no estava parat algú s'hagués mort de gana per falta de menjar. I no, nosaltres quasi totes les barques, les quasi, no dic totes, van anar a pescar. El cranc blau continuaven pescant i bueno, i així anem fent, anem tombant.
Clar. No, per tant, la quantitat s'ha sabut i s'ha pogut mantenir a ratlla, eh? És a dir, no és allò
sí,
que...
Sí, home, no, el del cranc blau és una espècie també que encara està per a descobrir, encara mos trenquem el cap, perquè és que de cop i volta hi ha un temps que n'agafes 100 quilos de crancs d'estos que te desafien, encara no t'arrambes en ells, que allí la caixa et siguin les mosses a l'aire, que tiren mala llet els tios, eh? I llavors, igual de cop, llavors, si canvia la temperatura, o si és la lluna, o si són les marees, només se n'agafen 20 o 30 quilos. I vol dir, és imprevisible. és imprevisible, però bueno, mira, mentre van 6 o 7 barques, en aquest ofici. I els va bé, els va bé. Podria anar millor, sí, però els va bé.
Bueno, doncs escolta'm una cosa, en tot cas, que sapigueu doncs, que malgrat hem estat tots confinats a casa, els pescadors de la zona de l'Ebre han seguit enganxant i pescant el caranguolau.
Sí, home.
Escolta, d'altres espècies, sobretot, peix blau i tot això, com per aquí baix, què?
No, el peix blau aquí nosaltres no el tenim.
Tampoc.
No, sí que en tenim, però a més de les 3 milles o 4,
sí.
I les barques d'aquí del peix blau de la zona nostra són les de la milla. Només tenim a la milla barques de que vaigueren el peix blau, a la Llum,
sí.
Cambrils i Tarragona. La milla del Tebre, Natro, la Ràpita, les cases, només anem a l'Arrastre i als Arcs Menors.
No, no, clar, el peix...
Cada mar cria un peix, aquí a la poca aigua de peix blau. No, en quantitat no n'hi ha.
Bueno, ja veurem com acaba això del map, eh? Ara ho hem començat l'hora parlant-ne.
No sé. No sé, penso que mai més res serà igual.
Hosti, noi, sí? T'han fotut, ho veus, això?
No, home, cada dia hi ha coses noves. Això del cranc no s'havia vist mai. Aquests bitxos, escolta, que hi ha bitxos que si t'agafen... No hi ha cap pescador que vagi en aquest ofici i van en guants... que no estigui assenyalat.
Bueno,
doncs... Tenen una mala llet que espanta.
Bueno, doncs escolta'm, ja, us el deixo per vosaltres. Josep!
No, home, Aldo, que és molt bo, eh?
Home, i tant, ja ho sé, però jo pescadet.
La sopa, per fer arròs... Home, per exemple, a mi jo menjo un cranc, un mig, bueno, bé, té bon gust, fa bon caldo, però la meva bona... los devora, m'encanten.
No. Escolta'm, Josep, ens seguim parlant la propera setmana, si et sembla. Que passis bona setmana, gràcies.
Igualment, adeu. Cuida't. La propera setmana ja tindrem les barques de bou a la mar.
Vinga, fins la propera, gràcies.
Apa,
Judit,
adeu,
també, moltíssimes gràcies.
Fins la propera, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana a tu i a tots els companys que han fet possible el FAR aquesta setmana i a tota la gent que ens ha estat escoltant i a tots aquells que durant aquestes dues hores heu dit que la volíeu al destemps. Bé, en tot cas, a partir de dilluns ho resolem, això. Bon cap de setmana, passeu-vos bé.
El FAR, el programa mariner de Catalunya.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Després d'un temps de desconnexió amb l'exterior, cal deixar-se portar per l'emoció de reviure tot allò que tant hem trobat a faltar. El primer bany de l'any, el primer petó vora el mar... La primera abraçada a mitjanit. Te'n recordes? Vine a viure les noves primeres vegades a l'Escala. Mar d'Empúries.
Des de Pizza Pazza t'agraïm la confiança que ens has donat amb el nostre servei a domicili. A partir d'ara, Pizza Pazza recupera el servei de restaurant per gaudir del nostre interior i la terrassa, amb vistes a la badia de Riells. Vine a tastar les pizzas artesanes, les nostres pastes i totes les especialitats d'una completa carta. Amb totes les mesures de seguretat, t'esperem a la pizzeria Pizza Pazza.
Ens toca lluitar per aquells més vulnerables, els malalts de càncer. Aquells que no només estan preocupats per enfrontar-se a la seva malaltia, sinó també per pagar les factures. En necessitem per poder seguir cobrint les seves necessitats bàsiques gràcies al nostre Fons d'Emergència Social. ASC, Catalunya contra el Càncer. Dona a ASC.es.
Durant el confinament passem moltes hores davant les pantalles. Per això cal fer-ne un bon ús. Tingueu cura amb l'exposició de la intimitat familiar a les xarxes, sobretot la dels infants. Eviteu compartir elements del vostre domicili que es puguin reconèixer. Informeu-vos sobre els mecanismes de control parental i combatiu l'aïllament social, sobretot el de la gent gran, fent videotrucades. Aprèn a navegar. Aprèn a desconnectar. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
A l'Escala, peix de l'Escala.
Pregunta-li al mar, que ella respondrà. No et faci vergonya, pregunta-li al mar.
Quan vagis a la peixateria, compra peix pescat a casa. Reclama el peix etiquetat a l'escala. Aquest és un missatge de la Confraria de Pescadors de l'Escala.
Quan vulguis no equivocar-te, pregunta-li al mar.
Només és una pausa per tornar més forts. Des de l'Obet seguim treballant per estar més a prop teu. Tu tens a clau. Obet, el comerç associat de l'Escala.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.